Ràdio Estel. Informatius.
És la una. Bon dia. Us informa Júlia Julbé. El cardenal Joan Josep Omella ha subratllat aquest dilluns la importància del servei que fan els sacerdots, precisament per justificar que es vetlli per la seva formació. Ho ha manifestat durant la seva última intervenció pública com a president de la Conferència Episcopal Espanyola dins l'acte inaugural de l'Assemblea Plenària que es fa a Madrid fins aquest divendres.
La calidad humana, evangélica y pastoral de nuestros presbíteros marcará la guía y el aliento de nuestras comunidades cristianas que luchan por apostar por las bienaventuranzas como el verdadero camino del amor cristiano y humano. Ningún motivo puede distraernos de esta empresa que no podremos llevar a puerto sino desde el dilatado horizonte del bien común.
En aquesta línia, Omella ha fet una crida a tots els bisbes a treballar en comunió aquests dies. Ara s'inicia el procés per escollir nou president de la Conferència Episcopal i, previsiblement, aquest nomenament es coneixerà al llarg d'aquest dimarts. Més qüestions. Acabem de saber que la llei d'amnistia es votarà de nou a la Comissió de Justícia del Congrés dels Diputats. Aquest dijous serà a partir de les 11. El president de la Comissió de Justícia, el socialista Lucas Ayala, acaba de convocar els grups parlamentaris per debatre i votar de nou el dictamen de la comissió. I perquè prosperi, aquest text necessita l'aval de totes les formacions que han donat suport a la seva tramitació, inclús Junts per Catalunya. Durant els darrers dies, de fet, els de Carles Puigdemont han mantingut negociacions discretes amb el PSOE per arribar a una entesa. Si la Comissió de Justícia dona el vistiplau al dictamen, la llei arribarà al ple del Congrés i serà ja la setmana vinent. I si hi ha acord, podria quedar definitivament aprovada a la Cambra Baixa i posteriorment s'enviaria al Senat. I sobre les negociacions per aquesta llei, els comuns diuen que les converses continuen i no es mullen sobre si l'acord podria tancar-se les properes hores. Tot plegat, després que ahir el negociador de Sumar, Jaume Asens, qualifiqués aquesta entesa d'imminent. I en aquest context, la formació morada retreu a l'expresident Carles Puigdemont que ara no és el moment de fer crides a la via unilateral perquè Catalunya, diuen, està en un moment polític molt diferent al del 2017 i fins i tot Junts per Catalunya està apostant per la via del diàleg amb el govern espanyol. En parla el portaveu dels comuns, Joan Mena.
Jo crec que hem de ser honestos, no? Ni el país, i jo crec que tampoc Junts per Catalunya, està ja en la unilateralitat. Una evidència d'això és que s'està negociant amb el Partit Socialista, amb Sumar i amb altres forces polítiques per poder tenir una sortida política a un conflicte que va acabar a la via judicial.
Més qüestions. Política a banda. Des d'aquest matí ja s'estan distribuint els productes menstruals reutilitzables a les farmàcies catalanes de manera gratuïta. Totes aquelles dones que ho vulguin poden obtenir-los mostrant un codi QR que s'obté dins l'aplicació La Meva Salut. La consellera d'Igualtat i Feminismes, Tania Verge, ha celebrat que la mesura és pionera i garanteix el dret a l'equitat menstrual. De fet, des de primera hora d'aquest dilluns, l'aplicació de Salut ha registrat una allau de peticions d'usuàries que volien descarregar-se aquest codi QR. Davant d'aquest escenari, la mateixa consellera ha recordat que els productes es podran demanar com a mínim fins l'any 2025 i que l'estoc no s'esgotarà. I abans dels esports, una darrera informació. A Lleida, un mosso d'esquadra ha estat imputat i apartat del servei per estar relacionat presumptament amb un delicte de tràfic de cocaïna. L'agent va ser descobert arran de la detenció d'un veí de Lleida per tràfic de droga el juny de l'any passat. Després d'analitzar el telèfon d'aquest arrestat, la policia va detectar diverses converses de WhatsApp amb altres persones per la compra i venda de droga, entre les quals apareixia aquest mosso d'esquadra. La Divisió d'Assumptes Interns es va fer càrrec de la investigació, que ha acabat, com dèiem, amb la imputació d'aquest agent. També l'han suspès de feina i de sou a l'espera de la resolució del judici, tot i que aquesta mesura no se li ha pogut aplicar perquè a hores d'ara aquest mosso està de baixa. Està previst que l'agent declari les pròximes setmanes i ho farà com a investigat per un delicte contra la salut pública. La 1:04, pel que fa als esports, en hoquei, la ciutat de Terrassa acollirà la propera edició de la Copa de Nacions Femenina, que es disputarà del 3 al 9 de juny d'aquest any. El torneig comptarà amb la participació de les seleccions d'Espanya, Xile, Canadà, Irlanda, Itàlia, Japó, Corea i Nova Zelanda. Així ho ha anunciat aquest migdia la Federació Internacional d'Hoquei. Els partits es jugaran a l'estadi Martí Colomer, que de fet ja va ser seu al costat d'Amsterdam de l'últim Mundial Femení i dels Jocs Olímpics de Barcelona. La selecció que guanyi la Lliga de Nacional es classificarà per a la següent edició de la Pro Lliga. Això és tot per ara. Més informació d'aquí una hora serà a l'Estel Migdia. Recordin que sempre poden seguir connectats a les xarxes socials i web de Ràdio Estel. Fins les dues els deixem amb Joan Trias i tot l'equip de la caravana.
Ràdio Estel. A la diòcesi de Barcelona, una de cada tres persones és pobra. Som davant d'una gran emergència. No podem posar fi a totes les desigualtats, però junts aconseguirem que aquestes persones no hagin d'escollir entre menjar o pagar lloguer. Fes el teu donatiu a caritas.barcelona, al 93 112 70 10 o al Bizum 33381. Ràdio Estel. Escoltant, sentiràs.
L'hora del videojoc, amb l'expert Joan Cebrián.
Vinga, va, 6 minuts que ha passat de la una del migdia. Aquesta hora, com cada setmana i com cada dilluns, saludem a l'expert en videojocs, el periodista Joan Cebrián, per parlar de tota aquesta matèria. Joan, què tal? Bon dia.
Què tal? Molt bé. La veritat és que il·lusionat, un altre d'aquests dies que dius, mira, especial, d'acord? Però sobretot, molt tranquil, perquè no sé si te'n recordes que la setmana passada no va ser en directe, d'acord? Però et vaig comentar que normalment jo m'he d'esperar els dimecres per agafar els temes, sí, perquè els dimecres són els dies que passen coses, que deia el Gerard Romero, no? Doncs aquest cop la vida m'ha donat un toc d'atenció, sí, i m'ha dit, no et queixis, relaxa. Per què? Perquè una setmana més els grans moviments de la indústria del videojoc han passat un dimecres. Un dimecres...
De nou, eh?
De nou, que ara, fora bromes, per desgràcia, no és gens positiu.
Va, què ha passat aquesta
per vegada? Per culpa d'Electronic Arts, la famosa empresa que fa el FIFA, que ara es diu EA Sports, sí? 2024, d'acord?
I
que
sempre... EA Sports.
Exacte. Aquests, no? Aquests, d'acord? Molta atenció, perquè això és molt seriós. Tenim molts acomiadaments. El EA Sports,
sí?
Ha agafat i ha dit... Al carrer. Literalment, com si fos aquí un col·laborador del xiringuito, d'acord? Per què? Perquè el dimecres passat Electronic Arts va anunciar retallades i acomiadarà un 5% total del seu planter, que significa un total de 670 treballadors.
Val, ara sabem què ha passat i el per què. Mirem una mica cap al futur. Joan, quines conseqüències té això?
Principalment el tancament de Ridgeline Games, i atenció, perquè aquest és el que més em fa mal, la cancel·lació d'un dels nous videojocs de Star Wars. Respawn Entertainment era l'estudi que estava comprat per Electronic Arts, d'acord? Estava fent un videojoc oficial de la sèrie de Mandalorian, la mateixa sèrie per la qual em van claure catallades aquí, sí, per no veure encara. I què consistia? Doncs un videojoc de trets en primera persona.
Val.
Llavors, dins d'aquest context, Electronic Arts ha insistit en que tot això és principalment per centrar-se en els seus propis videojocs. És a dir, en els Battlefield, els Sims, els jocs d'esports que hem dit, d'acord?
Encara treuen nous Sims? Sí, crec que s'havia fet tot ja.
O sigui, els Sims són una màquina
de... Quantes edicions té, els Sims?
Té moltíssimes, sí, sí, però és una màquina de fer diners. És increïble. A més, és molt bon joc, de forma no irònica. Per tant, ho té tot, no?, per ser una fórmula d'èxit, però... Important que les grans empreses no només tenen els seus propis productes, sinó que comprem petits estudis i que vosaltres i perquè els facin els videojocs que no volen estar a càrrec directament, d'acord?
Val, per tant, notícies tristes, per arrencar avui?
Doncs espera, perquè no és l'única en aquest sentit que sentiràs avui.
Per què?
Doncs no sé si te'n recordes que a principis d'any van començar, doncs... Vam inaugurar el gener, sí, parlant de l'Aràbia Saudita, de la seva influència als esports i als videojocs, de... com el règim saudita agafa aquesta indústria per netejar la seva imatge.
Correcte.
Doncs el dimarts passat, SL Faceit Group, que va ser la unió de les dues empreses de SL, organitzadora de tornejos, i Faceit, que és com una empresa de servidors per jugar bé a Counter-Strike, que no et toqui algú que et fastidi la partida, sinó que tu la tens allà, Faceit, i un bon servidor, i t'assegures professionalitat, d'acord? Atenció, perquè la fusió d'aquestes dues empreses, que quan les van comprar i les van unir, va costar 1.500 milions de dòlars a Savvy Gaming Group.
Déu-n'hi-do.
Que està fundat pel grup de fons d'inversió saudita, d'acord? O sigui, de la Casa Reial. Va anunciar que també retallava un 15% del seu planter.
Mare Déu.
En aquest cas no hi ha xifres oficials, d'acord? Però mitjans de comunicació com Aquela TV o GamesBeat informen que parlen d'entre 250 i 300.
Déu-n'hi-do, també.
I el més graciós de tot això és
gairebé
que...
Gairebé uns 900 i escaig, gairebé uns 1.000 treballadors entre les dues empreses.
En dos dies. No, mentida, en un dia perquè va ser... No, mentida, va ser en dos dies perquè un dia va ser a Electronic Arts i l'altre és de la Face Group i també una altra empresa que direm més endavant, d'acord? Uh-huh. Molt més endavant. Però el més graciós de tot això, que el comunicat que ha fet és de la Face Group, han dit textualment, atenció, obro cometes, aquest canvi està dissenyat per donar suport a les ambicions d'aconseguir un creixement sostenible i la rendibilitat. O sigui, tanquem cometes, que aquí hi ha una autèntica banda que ni en petrodòlars sap com fer efectiva la seva posició de poder
per fer que
alguna cosa funcioni dins dels esports electrònics.
Per tant, per saber funcionar i gestionar una empresa d'esports electrònics i, per tant, de videojocs, no és l'únic important no és que t'agradi.
A veure, el problema està en que hi ha molta gent dins dels esports electrònics que diuen que els hi agraden els esports electrònics i realment no els hi agraden. Val. O són gent que venen de fora dels esports electrònics, cosa que és totalment legítima, uh-huh. No malinterpretem, però que no fan l'esforç d'entendre la comunitat o entendre com funciona aquest món, uh-huh. Tan basat principalment en patrocinis. Per tant, és catastròfic. O sigui, és que és una notícia molt dolenta perquè, a més, depèn de tot això... ecosistemes sencers com Dota 2, Counter-Strike, uh-huh. etcètera, no? I 2024, en dos mesos, ja està sent pitjor per mi que 2023, i és una cosa brutal, perquè només 900, ara mateix, uh-huh. ja hem tingut abans.
Déu-n'hi-do.
Riot Games, Microsoft... O sigui, són grans empreses, en aquest cas. Així que, Joan, jo et proposo tornar al passat. Et sembla bé?
Val, sí, som-hi. Però aquí, com sempre, la pregunta és per què, eh?
Doncs perquè no sé si ho saps, però avui estem d'aniversari. I com volem tornar als moments en què vam ser feliços, ens endinsarem a l'enyorança amb el mateix títol que una cançó de Ralf i Chu. Tot el 90 nostàlgia. Neixes a la dècada dels 90 i et fan creure que el món s'acabarà amb el canvi de mil·lenni, però resulta que no, és el 2000 i gaudeixes de la bona vida. La d'anar a l'escola o a l'institut al futur, veure l'anime que t'agrada en català, jugar a l'esport que t'apassiona o expressar-te en forma d'art. Encara no saps que, en un futur, patiràs dues crisis econòmiques. Però dins d'aquests petits grans plaers que et dona la vida, hi ha un que et canviarà la vida. Els videojocs cada cop es popularitzen més i, malgrat que trigaran molts anys en ser la norma, cada vegada els pots gaudir més i millor. Metal Gear Solid, Doom, Half-Life, Silent Hill, Baldur's Gate, Super Mario 64, Pokémon... Són alguns dels molts videojocs que has pogut gaudir durant els últims anys. Però amb el canvi de mil·lenni, no només el temps passa, també la tecnologia. L'any 1999, una empresa, molt possiblement sense que tu ho sàpigues, et farà una promesa. Portarà la teva experiència als videojocs a un altre nivell. Et crearà un record inesborrable d'una època perquè aconseguirà que et quedis embadallit davant d'una pantalla. Reunir a totes les amistats a casa i també algun emprenyament per part dels teus familiars perquè passes moltes hores en allò de les maquinetes. I és que avui fa 24 anys, un 4 de març del 2000, que Sony va estrenar PlayStation 2. Per a moltes persones, la millor consola de la història. La que va fer que diguéssim, si et dic que t'estimo, ho dic de tot cor a la indústria del videojoc. I, independentment de les opinions que puguem tenir, la més venuda de tota la història. Bé, ara que això que diré serà bastant insultant per a tu, no vaig néixer en la dècada dels 90, perquè sóc del 2000, exactament.
Correcte, fas bastant de fàstic, deixa'm que t'ho digui.
Sí, sóc una persona escarosa, de fet.
Rateta.
Així que, què t'ha semblat aquest retrat, malgrat no viure tot això?
M'ha semblat molt lògic. M'ha semblat que en temes de videojocs sí que és veritat que tots tenim la mirada cap al futur, no? Ui, allò que vindrà. Tots posant la mirada cap al mobile, cap a les noves tecnologies, cap on va aquest futur dissenyat, cap als videojocs, cap a una realitat virtual, cap a la intel·ligència artificial. Però sempre queda, sempre, i jo crec que quedarà sempre, la nostàlgia del videojoc.
Sí,
això és molt maco de conservar.
I al final també no és que sigui una cosa del videojoc com a tal, sinó totes les coses que ens
jo que no envolten. Soc ni dels 90, que soc dels 80.
Ostres!
Permet-me que ho recordi. Jo vaig néixer el 86. Sí que me'n recordo... clar, les meves primeres vegades jugant a videojocs eren a maquinetes d'arcade als bars.
Clar.
Allò va ser... I la Master System 2, que va arribar a casa.
Ula!
Què vol dir? Ula!
Paraules grans, eh? Master System 2, eh? És que en aquella època que encara feien consoles fins i tot Sega. L'Alex Kidd.
Sí. És així. Per tant, mirar cap enrere sempre... Jo crec que et recorda, més que el videojoc en si, la il·lusió que et va crear aquell videojoc. I això és l'important.
Al moment. De fet, això en parlava fa res el Guillem Gisbert.
Has dit Guillem Gisbert?
Ai, he dit Guillem.
No, ja em va bé, eh? Perquè Guillem Gisbert, aquí, demà a la caravana.
Llavors, tot perfecte, calculadíssim. No ha sigut gens d'improvisació ni res. Però el que sí que ha dit en una entrevista, que em sembla molt lògic, que és que ell vol, si és menys oients, doncs menys, però que no estigui etiquetat només en allò que escrivia fa 15 anys. Doncs em sembla que això, en el món del videojoc, també és superimportant, dins de tot això, no? Però com estem parlant del passat, crec que és un bon motiu per analitzar-lo i per entendre per què PlayStation 2 és tan gran, no? Doncs llavors et recomano, Joan, que ara encenguis la consola perquè ens endinsem al món de PlayStation 2. Sobre la data de llançament, no hi ha cap misteri, l'hem dit. 4 de març del 2000. Estratègia habitual en la indústria del videojoc, tant en aquella època com en l'actualitat. Escalonar l'estrena de les consoles. Què vol dir això? El 4 de març del 2000 es va estrenar, correcte, però al Japó, primer, que és d'on és Sony, recordem. Llavors, després, el 26 d'octubre als Estats Units, el 24 de novembre a Europa i el 30 de novembre a Austràlia. Tot bé fins aquí?
Sí.
Doncs atenció ara, perquè comencem amb les bogeries. La PlayStation 2, dissenyada per l'exdirector de Sony Ken Kutaragi, es va anunciar a l'abril del 1999, just després que Sega, que l'acabava de comentar, estrenés la seva última consola, Dreamcast.
Ui.
La cosa és que Sony sabia perfectament que la seva nova consola tenia els ingredients necessaris per ser tot un èxit, tenint en ment que era una millora de la PlayStation original i que també va habilitar la venda d'aquesta consola a portals com eBay.
Ups,
quin preu t'imagines que vam arribar a pagar algunes persones?
Si no en tinc ni idea, però suposo que un preu bastant elevat si ho poses així, eh? Clar, abans del 2000... Home, no, estem parlant del 2000.
2000.
Ja hi havia euro, eh?
Final...
El 2000
no,
arriba l'euro.
El 2000 no...
El 2000 crec que conviuen la pesseta i l'euro.
És correcte, és això.
I el 2001 crec que s'imposa l'euro. No ho sé. No ho sé.
Doncs et dic la xifra, perquè als Estats Units, a través d'eBay, a través no d'eBay Llanos, d'acord? Ja està bé d'aquesta broma,
wow.
És suficient.
Wow. O sigui, del portal d'eBay.
Hem tingut bastant, d'acord? Del portal, que era el més important, són les subhastes, algunes persones van arribar a pagar $1,000 per la PlayStation 2.
Déu-n'hi-do.
També al principi es van produir poques unitats en comparació a tota la demanda que va existir. Al final no deixem de parlar tota l'estona de la consola, més venuda de la història, no? Here we go, money talks.
Here comes the money. Money. A veure, Joana, et reafirmes molt en què és la consola més venuda de la història. Quantes còpies va arribar a vendre PlayStation 2?
Doncs PlayStation 2 és la consola més venuda de la història, amb quasi 160 milions de còpies venudes.
Quina barbaritat. Perdó, quina és la segona més venuda de la història?
Doncs ja va bé que m'ho preguntis, Joan, perquè això és del que vam parlar la setmana passada, en gran part.
Sí.
Et diré el top 5.
Val.
I després et comento. En primer lloc, més enllà de la PlayStation 2, que seria en la segona posició, tenim la Nintendo DS amb 154 milions de còpies venudes.
Mare.
En la tercera, la Nintendo Switch amb 139 milions. A la quarta, la Game Boy, amb 118 milions. I en cinquè i últim lloc, la PlayStation 4, amb 117 milions.
Quina barbaritat, eh?
És una barbaritat.
I quantes xifres que mou aquest mercat?
És que no vull fer càlculs ara mateix, perquè més enllà de suspendre matemàtiques a la selectivitat, són moltíssims diners que jo no tindré mai a ma vida, per tant, bueno, ho deixem estar aquí. No vull fer-me mal.
Uh-huh.
Però la setmana passada, no sé si te'n recordes, que vam parlar una estona sobre el dilema de Nintendo en l'actualitat,
sí,
amb Sony, Microsoft, etcètera, no? És just aquí on et volia anar la setmana passada.
Mm.
Perquè si et fixes, a la Nintendo Switch, en quant a potència com a tal, no té com gaires característiques que són molt més potents que la PlayStation 5, per exemple. Però el més important és que Nintendo, des de sempre, ha fomentat les seves pròpies IP, el que dèiem abans amb Electronic Arts. El Battlefield, els Sims, els jocs d'esports... Doncs ha fomentat les seves pròpies amb el Mario, amb el Kirby... el Pokémon, etc. Per tant, què provoca això? Que la gent sigui fidel més enllà de que, evidentment, Nintendo ha portat moltes innovacions tecnològiques, sinó que la gent vulgui la teva consola, perquè ets Nintendo, no perquè sigui millor de preu, de qualitat o de videojocs. Ets Nintendo i la gent vol la teva consola per això.
Vale, ara entenc una mica més el que vam parlar la setmana passada, però ara, Joan, clar, ens estàs parlant molt de números, que va bé saber-los, però anem a l'arrel de tot plegat, a la pregunta del tot plegat. Quins van ser els motius d'èxit de la PlayStation 2? És a dir, per què la PlayStation 2 aconsegueix vendre tantíssim?
Doncs et diré que són dos factors, principalment, d'acord? El respecte cap al públic adult, en primer lloc, i la inclusió de famílies que no estaven tan habituades a la indústria del videojoc.
Em posaré una mica com el profe del col·le. Em deies, el respecte cap al públic adult i la inclusió de les famílies no habituades als videojocs.
Correcte.
Desenvolupe usted.
Anirem per part, sempre partint de la base, que vam tenir millores tecnològiques des de la primera PlayStation. Això és una mica com l'evolució d'escola, institut i universitat. A l'escola tens una pregunta senzilla, una resposta senzilla, a l'institut tens una pregunta llarga, una resposta senzilla, i a la universitat tens una pregunta que dona gràcies si són 5 paraules i una resposta molt llarga.
Sí.
Estem a la universitat ara mateix.
Ara.
D'acord? Més enllà de les millores tecnològiques que van permetre la millora de la qualitat de les tres dimensions, els gràfics, el rendiment i tot això, quan parlo del respecte cap al públic adult, és perquè amb la primera PlayStation, Sony el que va fer va ser demostrar que els videojocs no són una cosa només de nens, sinó també d'adults, d'acord? El millor exemple, Metal Gear Solid amb la PlayStation 1, amb totes les qüestions que tractava, que hem comentat aquí. Militarisme, ecologisme, política, censura, etc. Llavors, a l'hora que es treballava per tal de mantenir un públic jove i fidel, amb sagues com Ratchet & Clank, per exemple, s'acompanyaven al procés de creixement dels jugadors. És a dir, tu als 90 pots tenir, posem-ne, 8 anys. Doncs vull que tinguis un videojoc que sigui apte per tu quan tinguis els 16, els 17, els 18. Així amb qualsevol edat, d'acord? I això es reflecteix perfectament amb els títols venuts.
Sí?
Sí.
Per què?
Totalment, perquè ara et comentaré els títols més venuts.
Doncs vinga, som-hi.
Dels quals n'hem parlat aquí de l'hora del videojoc. Perquè el primer és Grand Theft Auto, el famós GTA, però el de Los Santos, el San Andreas, amb 27 milions de còpies. La segona és el Gran Turismo 3, que és una saga de conducció, amb 14 milions. Tercera, un altre cop, Gran Turismo, però el 4, amb 11 milions. En la quarta posició tenim, amb 9 milions de còpies venudes, el GTA una vegada més, però aquesta edició és la del Vice City, que es desenvolupa, entre cometes, a Miami, i és la línia temàtica que el nou GTA continuarà aquest 2025. I finalment, Final Fantasy X, la setmana passada ja en vam parlar, el 7, amb 8 milions. Llavors, què passa amb tot això? Que les tecnologies i les innovacions de món obert o les millores tecnològiques, que, per exemple, es refereixen al Gran Turismo, perquè va ser el gran simulador de conducció del moment, o al GTA per tota la gran borrada d'informació que tenies, que podies fer dins de Los Santos, el que fan és enviar-te missatges concrets. Gran Turismo, més de relaxar-te. Final Fantasy, fantasia. Però GTA, dir-te que la violència és dolenta a través de fer servir la violència al videojoc. O sigui, no et quedes només en la superfície dels nens, per dir-ho d'alguna manera, sinó que vas creixent i vas aprenent gràcies a això. I això PlayStation 2 sí que ho va tenir moltíssim.
Val. D'acord, però tu aquí m'estàs dient que aquesta part és respectar el públic adult, no?
Sí,
és el que em deies. O que s'està convertint en adult, mentre que alhora també es comenta que la PlayStation era perfecta per famílies que no coneixien tant els videojocs. Per què passa això?
Per una millora tecnològica, en aquest cas sí, que sembla senzilla, però literalment, Joan, va obrir portes a moltíssimes cases. Estem escoltant el pianista, perquè es va estrenar a la dècada dels 2000, d'acord? I la primera PlayStation tenia la possibilitat de reproduir música perquè acceptava els CDs. Fins aquí tot bé, no?
Uh-huh.
Doncs una de les grans novetats de la PlayStation 2 va ser introduir la capacitat de llegir DVDs, és a dir, veure pel·lícules, com el pianista que estem escoltant ara mateix. Llavors, què passa amb tot això? Que moltes famílies que desconeixien el món del videojoc veien que podien veure pel·lícules gràcies a aquesta consola.
Boníssim.
Que era cara. Sí. Perquè en pessetes, que m'estaves comentant abans, sí, a Espanya costava 75.000.
Uepa!
Però què passava? Que, malgrat que el preu era car, la possibilitat de llegir DVDs era com una manera de dir això no molesta, uh-huh, sinó que també t'és útil, per sí, si no vols gastar-te diners només en el reproductor DVD, malgrat que no era la tendència en aquella època. Llavors, tots aquests aspectes que he comentat i també que tenia una gran potència per jugar en línia dins del moment que era, van provocar que PlayStation 2 fos la millor consola de la història. Com a mínim, pel que fa a les vendes.
Uh-huh.
Però no sé si tu saps que aquesta consola és la que literalment més ha viscut.
Mira, m'ho podia imaginar després de tot el que deies, però anem al concret, Joan.
Doncs anem per parts, perquè en primer lloc va tenir tres models que es van anar actualitzant a mesura que avançava el temps, però sobretot el que em vull referir és que va haver-hi molt temps en què la PlayStation 3 no va arrencar del tot per culpa de la PlayStation 2.
Uh-huh.
La PlayStation 3 es va estrenar originalment el 2006, però no va ser fins al 2013 quan la PlayStation 2 es va parar de fabricar completament. O sigui, va deixar de produir-se el mateix any en què es va estrenar la PlayStation 4, perquè aquell va ser l'any de l'onada de la 4, la 1, d'intentar donar un cop sobre la taula contra els ordinadors de sobre la taula, que són els que més potència tenen sempre. I, evidentment, aquí cal destacar que un cop apareixen les noves versions de la PlayStation, amb el pas del temps, és el catàleg de jocs el que guanya rellevància i la nostàlgia el que fan que la Play 2 es mantingui fins que, amb el temps, ja ens arriben sagues de gran renom, com The Last of Us o Red Dead Redemption, etc. Saps quin va ser l'últim joc que es va publicar?
Ni idea, quin.
Doncs, curiosament, que hem començat avui parlant d'Electronic Arts...
Mira.
El FIFA i el PES, i el Pro Evolution Soccer.
EA Sports.
Into the Game, que ara, curiosament, caps dels dos manté el mateix nom, perquè el FIFA t'he comentat abans que era EA Sports 24, sí, i el PES, el Pro Evolution Soccer, ara es diu eFootball.
Bona aquesta. Bona aquesta. Sí. Sorpresa, però...
Sorpresa. I els dos al 2014, Joan.
Escolta, ens acomiadem per avui després de celebrar l'aniversari de la PlayStation 2, no?
Sí, ens acomiadem, però no ens acomiadem del tot avui, Joan, perquè avui et robo el protagonisme.
Val, som-hi.
Saps que per acomiadar-se del passat cal tornar al present, no?
No sé què vols dir, però tira, va, tira.
Tornem al present. Avui, 4 de març, celebrem que fa 24 anys la PlayStation 2 va néixer per quedar-se als nostres cors. Però és en dies com avui en què un pensa molt sobre fins a quin punt pot parlar bé de les coses que un cop et van fer feliç sense estar decebut. Perquè a 4 de març de 2024, 24 anys després del llançament de la famosa Play 2, només fa 6 dies que sabem que Sony ha acomiadat a un total de 900 treballadors. El president de PlayStation, Jim Ryan, fa pagar els errors de la seva estratègia enfocada a la realitat virtual als treballadors. Però ells seguiran el seu càrrec fins al pròxim 31 de març, data en la qual deixarà l'empresa als seus 56 anys, però, a diferència de la resta de treballadors, amb una situació econòmica molt més favorable. Després d'aquesta notícia i la d'Electronic Arts, només en 2 mesos de 2023 hem viscut 7.800 acomiadaments a la indústria del videojoc. I un, quan se n'adona de tot això, que podia haver evitat sense estar obsessionat per tota la febre de les gallines dels ous d'or, només vol tornar al passat, a totes aquelles tardes en què només s'havia de preocupar a jugar videojocs després de l'escola, de l'institut, sol o amb els seus amics i amigues. Perquè en aquells moments sí que afirmaven, sense dubtar, que si et dic que t'estimo, ho dic de tot cor. Però ara, sabent com està el sector, cada cop se'ns fa més difícil dir-ho sense que se'ns trenqui una mica la veu i el cor.
Gràcies, Joan.
Ràdio Estel. De dilluns a divendres a les 2, Estel Migdia. L'informatiu de proximitat de Ràdio Estel. El que passa al teu voltant, al teu present, a la teva realitat. l'actualitat social més propera en portada. De dilluns a divendres a les 2 del migdia, Estel Migdia. L'informatiu del teu aquí i ara. Amb Xavi Toscano, a Ràdio Estel.
Torna la Magic Line del Sant Joan de Déu. Feu un equip d'entre 4 i 20 persones, marqueu-vos un repte econòmic solidari i trieu el vostre recorregut. El 17 de març caminarem per qui més ho necessita. Inscriu-te a magiclinesjd.org. Som el que compartim.
Ràdio Estel. Escoltant, sentiràs. La Girocleta, amb Olma Giró.
Un minut que passa de 2:15 del migdia i avui la Girocleta la comencem així. És que avui a l'Olma Giró la tenim a la presó La Model de Barcelona. Allà és on el franquisme va assassinar el militant antifranquista i anarquista Salvador Puig Antich. D'això fa 50 anys. Eren les 9:40 del matí d'un 2 de març de 1974. Puig Antich va ser l'última execució de la dictadura amb el Garrotville. Feia 10 anys que no hi havia hagut cap execució a l'Estat. La condemna a mort d'en Salvador Puig Antich va arribar després d'un judici ple d'irregularitats. L'última nit la va passar acompanyat de les seves 4 germanes. L'esperança d'un possible indult no es va esvair. El Col·legi d'Advocats de Barcelona va treballar durant tota la nit a contrarrellotge per intentar aconseguir clemència. Inclús van contactar amb la Santa Seu i no ho van poder aconseguir. Aquest dissabte va fer 50 anys de la seva execució i avui l'Olma Giró està davant la cel·la on Salvador Puig Antich va haver de viure els seus darrers mesos i l'acompanyen dues de les seves germanes, la Carme i la Marsona Puig Antich. Olma, què tal? Bona tarda.
Bona tarda, Joan. Carme, Marsona, com esteu?
Bona tarda. Bueno, contentes per un cantó, però superades per un altre.
Marsona?
Ho ha dit estupendament. Fa molta il·lusió que es reconegui el Salvador i que se li facin commemoracions, però estem una mica esgotades i sobrepassades perquè realment la reacció ha sigut increïble.
Clar, el dissabte va fer 50 anys de l'execució de Salvador Puig Antich. Suposo, com dèieu, que estan sent dies molt intensos i que també esteu trepitjant molt La Model, la presó on va estar, no?
Sí, sí, cada dos per tres és que la segona casa. Clar, tot es fa aquí. Es fa una... cada nit, bueno, de 7 a 9, aquí a la presó Model, a la tercera galeria, es fa es toca un tema. Per exemple, el dilluns, bueno, hi ha jurídic, poemes, d'escriptors que han escrit sobre Salvador. Què més?
Música, poesia, teatre de combat, també.
I què sentiu cada vegada que trepitgeu aquesta presó?
No ho puc dictar-vos, però molt malament. Molt, home, recorda molta cosa. Es remou tot.
Però també és veritat que veure tota la galeria plena de gent i fent coses precioses, dius, bueno, li hem donat, o sigui, li podem donar la volta. O sigui que també t'omple d'energia molt, molt, molt forta, la veritat.
De fet, anem a explicar quan hem arribat avui aquí a La Model, ara fa uns minuts, just a l'entrar, una de les dones que ens ha rebut ens ha ensenyat unes flors que havien anat deixant persones improvisadament, no, suposo. Això, com ho rebeu? És una cosa també, com deies, Marsona, bonica dintre de tot.
Home, i tant, sí, sí. Quan es va començar a demanar el permís per poder fer aquests dies,
l'homenatge, vam tindre que anar a secretaria i ens van donar i llegir poemes que la gent havia deixat a la paqueteria on vam posar el garrot.
I avui venint cap aquí també ens hem trobat un petit full, no?, que algú ha penjat en una de les cel·les, també improvisadament, que crec que no havies llegit encara, Carme.
No l'havia llegit, la veritat. No.
Us esperàveu tot aquest efecte que està tenint? Perquè com que ara fa 50 anys és com que tot... Hi ha una mena de boom, no?
Sí, una mena de boom que, de veritat, eh? Però és el que diu ella, que la Marçona, que estem contentes per això, perquè sembla que s'hagi donat la volta a la truita, no?
La volta a la truita, perquè quan va passar tot us vau sentir igual de recolzades que ara o no?
Que va. 15 anys sense parlar d'aquest tema. No es podia. No podia. No per nosaltres, la gent també, eh? Era tema tabú.
Inclús amics i familiars?
No, clar, els amics no, perquè ho sabien.
No, perquè a nivell de suport personal això n'hem rebut molt sempre, de tu a tu, com si diguéssim. Aquest sí, a nivell polític ha estat més escàs, era un moment difícil i tothom estava esperant a veure què passarà, això s'està acabant, el règim s'està acabant i una mica, i un anarquista tampoc se li fa molta companyia. Això, perquè no pertany a cap partit polític. Vull dir que...
Un orfe de partit, no?
Exacte.
Com recordeu el vostre germà, vosaltres?
Home, molt dolç, molt sensiblero, brutal de sensiblero, i molt... les injustícies no li agradaven gens.
I d'on li venia això de que no li agradaven gens les injustícies?
Doncs no ho sé, però sí que és veritat que era el justiciero de los pobres, que deien, sempre havia estat així, i ja de petit havia tingut problemes, l'havien expulsat d'una escola per enfrontar-se amb un professor perquè li deia tonto amb un nano, i això, bueno, això no ho podia suportar. Sí, i era des de petit.
Odiava les injustícies, no?
Molt. Bueno, això que deia ella era l'escola Bonanova. I li va pagar un cop de puny amb el professor quan li va dir tonto amb el nano. Perquè el Salvador l'ajudava a entendre les classes, no? I clar, quan li va dir tonto, és que l'altre es va posar com una moto i el van expulsar.
I recordeu quan va arribar a casa aquell dia, què va passar?
Jo no.
No, bueno... Però, clar, els meus pares es van quedar gelats. Van tindre que buscar a mig curs un altre col·le. I això no és fàcil.
Ara explicàveu com el recordeu vosaltres, el vostre germà, però com creieu que l'hauríem de recordar?
Com creiem que l'hauríem de recordar? Sí, bueno, doncs com era, no? Com era, tant en la seva vessant humana i personal, i també com en la seva vessant política. Sí. Perquè era anarquista, anticapitalista, vull dir que anava una mica més enllà de la lluita contra el franquisme, saps? I això també és veritat que s'ha confós una mica. Sí.
I com a germanes tenia una relació molt, molt bonica, molt estreta amb ells. I he volgut recuperar en una de les cartes que en Salvador va escriure aquí a la presó, nosaltres ara estem davant, de fet, de la seva cel·la, on va estar, la 443. Està oberta... I a la porta oberta es pot veure amb una mena de reixa el que hi ha dintre, que suposo que està tot més o menys igual, no?, pel que es pot veure. Han pintat les parets perquè sí que semblen molt pintades, però sí que està tot força igual. I mentre ella estava aquí va escriure una carta que, a més, si no vaig errada, Carme, crec que anava dirigida cap a tu, que deia: "Saberte a mi lado es mi gran apoyo".
Bueno, és que jo... Érem quatre quan entràvem a la presó a veure'l. I era un lloc estret. Llavors, clar, no podíem parlar totes. Llavors jo sempre em quedava una mica enrere, però ens miràvem. I les mirades deien moltes coses. Llavors jo, en comptes de parlar molt, escrivia cartes. I ell me les contestava. Sempre, eh? Sempre me les va contestar.
Què us dèieu durant les visites a la presó?
Uf,
Ella es feia el fort i nosaltres també. És que parlàvem de... Bueno, com està la família, deia ell. No gaire cosa més. Que si les novietes, que si te'n vas, t'indulten, t'aniràs, et portaran a Càdiz, però bueno, ja vindrem a veure't, tots som tocar de noies. Sí, vull dir, coses així, clar, molt... O nena, necessito tovallola, o necessito tal, necessito qual.
Sí, feia una mena de teatre, uns i altres?
Una mica teatre tampoc, però sí que tothom intentava estar més aviat alegre que trist. I llavors, un cop, no?, el primer contacte, que clar, ell no volia que nosaltres passéssim per tot això. Sí, ell no volia, clar. Ell estava... Ell patia per nosaltres molt. Diu, és que us hi posem en un fregau, que no us ho mereixeu.
Però vosaltres éreu conscients que el vostre germà militava al Mil i... No.
No. Sabíem que alguna cosa havia canviat. O sigui, quan ell va entrar al Mil, el vam començar a veure diferent. I menys, molt menys, clar. Llavors, sí que deies... Alguna cosa està passant. Llavors, jo, per exemple, no tenia ni santíssima idea. I quan li preguntava em deia negocis. Perquè, clar, la fesomia va canviar, es va posar a trajo. Clar, llavors deies, ostres, què fas, no?
I llavors, el dia que el detenen, que recordem que el van detenir a Barcelona per una disputa policial que va acabar amb la mort d'un policia al carrer Girona, quan el detenen, a vosaltres aquesta notícia us sorprèn? Us agafa sorpreses?
No, és que no ens van dir res, ningú.
I com us en vau enterar?
Per un diari. Pel carrer. Llavors van dir que estava a l'Hospital Clínic i vam anar a l'Hospital Clínic. I quan vam entrar a la sala, aquell que estava al fons, hi havia com, no t'exigero, 20 o 25 grisos allà. I bueno, es van tornar locos, eh? Quan ens van veure, ens van... Jo que portava, encara estudiava infermeria, portava llibres, bueno, m'ho van obrir tot, m'ho van... com si portés una pistola, jo què sé, saps? Llavors vam demanar per entrar i ens van dir que ni hablar. Llavors la Imma i jo vam començar a cridar, Salvador, que estem aquí, Salvador, que estem aquí. I quan va vindre a la presó ens va dir, us vaig sentir, eh? No ens deixaven veure'l.
Us va sentir?
Sí, ens ho va dir després.
No, és una d'aquestes coses que impacta, que dius, no sé si vosaltres éreu conscients que us podia estar escoltant el vostre germà des de l'hospital, també.
No, no érem conscients. Però bueno, nosaltres cridàvem molt, eh? De veritat. Vull dir que entre la Imma i jo, tela.
Clar, llavors el detenen, el porten a la Model, passen uns mesos on hi ha aquestes visites, on tu, Carme, no parles gaire i mires molt, no?
Sí.
I durant tot aquest temps, vosaltres en algun moment vau ser conscients o vau veure la possibilitat de que tot allò podia acabar com va acabar?
No. Quan van matar Carrero Blanco ell mateix, aquell dia ens tocava visita, i quan vam entrar va dir, Eta m'ha matat.
Clar, que...
Un derrumbament, ell i nosaltres, clar.
És que feia 10 anys, o més de 10 anys, que no s'executava ningú a l'Estat. Vull dir, com... potser és una possibilitat que s'esvaeix una mica, no?
És que no ho entenem encara. Com és que el van matar així?
Ara creieu en la justícia?
A veure, costa una mica. Costa una mica perquè tot plegat sí que tens... Espera't, que no me surt la paraula. Desencant.
Desanel.
Desencant. Llavors, costa una mica. I després vas mirant tot el que va passant avui en dia, també, i el desencant és més gran.
I perquè es fes justícia amb el cas del vostre germà, què hauria de passar ara mateix?
Bueno, doncs que revisin el cas, que el judici l'anul·lin, ja sé que no ens el tornaran, però per almenys dir, bueno, teníem raó nosaltres.
I creieu que això pot arribar a passar?
Bueno, mira, hem anat a dues revisions. Hem fet dues revisions, eh? Vam anar al Constitucional, al Suprem, als 19... El mil, el, no, el 92, el 92. I es va anar a Estrasburg. I a Estrasburg la contesta és cueta. Van dir, com que Espanya no era de la Comunitat Econòmica Europea, nosaltres no podem fer res. La gran contesta. I després vam anar al 2005. I una altra vegada, el mateix. I a més amb unes proves, bueno, genials. La prova d'infografia, que és on el van detenir, els tirs, quines, quin recorregut feia, no? I realment ell portava tres bales, i ara en tenia cinc. Vull dir que, a veure... No te'n van sortir d'altres les bales, saps?
No, és que al final el cas de Salvador Puig Antic, revisat en el temps i en aquell moment, té tot un seguit d'irregularitats que cada una és més gran. Que sense entendre-hi gaire, ara vas llegint o vas documentant i és com pot ser? I darrere un pot ser, diu, i això com pot ser? I suposo que la impotència era enorme.
Increïble. Sí, sí, increïble. I també, a part de matar el Salvador, també van matar amb...
Georg.
Exacte. Georg Wetzel, a Tarragona.
El mateix dia.
El mateix dia.
I a banda, no els van matar de qualsevol manera. Vull dir, el Garrotville no és una decisió, entenc que... Perquè sí.
Per això és venjança, això és pura venjança. A veure, hi havia un tribunal militar, doncs llavors, en tot cas, l'haurien de fusellar. Això era la d'allò, lògica. I no, i això s'ho salten a la torera, com tantes altres coses, i fan lo del Garrot, que és medieval, és que és... I és venjança, pura venjança.
Això va ser un 2 de març. Sí. També va ser un dissabte, com aquest any, que va caure en dissabte. Sí. Recordeu... On éreu aquell dia?
Nosaltres estàvem... Tota la nit la vam passar aquí dintre, a la presó, amb ell. Que llavors sí que ens podíem tocar. Llavors no hi havia barrots.
O sigui, que des d'abans de la detenció fins l'última nit no vau poder tocar el vostre germà.
Exacte. No, que va, que va. No, no. El veiem pels garrots, les reixes, vaja. Sí. I un vidre d'aquests també molt compacte.
I com va ser aquella última nit?
Uah. Bueno, va passar de tot. Perquè ningú va plorar, això d'entrada. Tothom es va fer el fort. I ell va arribar un moment que, clar, que va fer un baixón, perquè l'advocat anava al col·legi d'advocats, que estaven fent tràmits, trucant aquí, trucant allà, al PAP, al Puigverd, bueno, es van moure moltíssim, però no va arribar l'indult. Llavors, clar, cada vegada que venia, obria la porta a l'Oriol, la cara que feia, deies, uf, això no va bé. I també ho notava. Ell ho notava, la cara també, perquè el coneixia molt. L'Oriol venia cada dia a veure'l, cada dia. Llavors, clar, em vaig al col·legi, portaré bones notícies. Tornava a entrar...
Però el vostre germà va perdre l'esperança d'un indult en aquella nit, en algun moment?
No ho sé, jo crec que no. Suposo que sempre penses haver decidit allò, però sí que n'era conscient, eh?
Tu, Marçona, eres... clar, ets la petita de les quatre germanes, tenies 13 anys, no hi vas a ser-hi aquella nit?
No em van deixar, jo em vaig enfadar molt jo. Perquè no ho vaig entendre, la veritat. I res. I em vaig com oblidar. I després el dematí tenia partit i quan vaig arribar a l'escola on jugàvem, l'entrenador em va mirar i... Hosti, llavors vaig començar a córrer i vaig venir cap aquí. Sí, sí.
Et vas enfadar, no?
Ets enfadada, sí, i tant.
Perquè durant tot el procés d'aquí i les visites sí que hi va ser.
Era, sí, 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 i el judici, vull dir que sí que ho vaig viure molt i això, hòstia, pensava, però què collons, què passa?
I tu, Carme, que sí que hi eres, aquesta última nit, què és l'últim que us vau dir?
fins després, adeu. Així ens van despedir. A les 6 del matí que ens van treure. Tens que ser un poc molt més, perquè jolín, fins a les 9 i mitja no va passar res, no? I no ens van fotre fora, tal qual, t'ho dic. I ens vam despedir com si ens tornéssim a veure. Ara ja tothom estàvem fets pols tots, eh? I clar, tothom aguantava com un jabato, i sí, nosaltres també.
I quan vau plorar després?
No sé si vaig plorar, perquè jo tenia tanta mala sang que no ho sé. No sé, però he plorat molt, eh? Vull dir, també t'ho dic. I actualment encara plorem.
No, passen els anys.
Tot això encara et toca la fibra sensible.
És que el lloc és el mateix, al final. Ara has dit que els vau fer fora a les 6 del matí. A les 9:40 l'executen. Són 3 hores i mitja. Què feu aquelles hores, vosaltres?
Vam sortir i hi ha aquí un bar que es deia La Model, que ja ens coneixien, i vam estar allà, des de les 6 del matí fins que va sortir el furgó cap al cementiri.
I llavors us comuniquen oficialment, d'alguna manera, que han matat el vostre germà o no?
No. Sí, a dalt al cementiri, no?
Ah, sí.
Però el van portar aquelles 24 hores que després de mort tens que estar 24 hores abans no t'enterri, no et cremi ni tot això. Allà va ser molt fort, perquè ja el van... Bueno, era petita, l'habitació, llavors hi havia un passadís com molt estret, no? I vam entrar i hi havia tots els militars posats, vestits amb guants blancs, que això a mi em va trastocar, perquè era un dia de festa per ells. Sí, tal com t'ho dic, eh? Llavors vam entrar, li vam treure l'anell, li vam treure les botes, la caçadora i el rellotge. Encara estava calent, que això jo me'n recordaré, sempre. I al sortir, els militars ens van voler donar la mà, volien dir, gràcies, ja la tenéis aquí, no? I clar, nosaltres no vam donar la mà i vam passar rectes allà. Vull dir que tela, de veritat, una passada.
Que ara deies que li vau treure el rellotge, unes botes de pell... De pell de...
Foca.
De foca. Perquè feia molt de fred, no, aquí? Encara en fa ara, dia d'avui?
I tant. Sí, feia molt de fred, pobre, sí, sempre ho deia, eh? Jerseis, anoracs... Sí.
I això encara ho teniu, no?
Sí. Això encara ho tenim.
Ho tens tu?
No ens ho prendrà, això.
Clar que no. I també has fet uns quants llibres vermells, no?, que des que va passar tot vas anar recollint totes les notícies que apareixien als diaris, i crec que em vas donar una a cada germà de llibre vermell.
Sí, el vaig fer i per Reis vaig dir, pues ara és una sorpresa que tela. Llavors vaig posar en una caixa tots els llibres i a darrere de cada llibre el nom de, per exemple, la Montse i el Jordi, el seu home i la Marsona, l'Andreu i la Imma, vull dir, amb lletra com daurada, però petitó, eh? I els hi vaig donar tots. I el meu germà també el li vam enviar, el llibre vermell, el dels Estats Units.
I ara que parlem del llibre vermell, fa poc es va estrenar aquest documental, a 3CAT, i hi ha un moment on treuen un document inèdit de tot l'arxiu d'en Salvador Puig Antic, que es guarda a part sota candau, que normalment els arxius no es guarden a sota candau més quan fa 50 anys. I en aquest document deia que durant el Consell de Guerra hi havia micròfons.
Sí, això ens hem enterat ara pel periodista, pel Jordi Panyella, que ha fet un llibre que ens hem enterat de tot. Gràcies a ell. No sabíem ni la meitat de tot això.
Perquè quan passava tot, ara, això fa 50 anys, però vull dir, quan estava passant tot, vosaltres éreu conscients de totes les irregularitats que s'estaven cometent, o no?
Sí, perquè un consell de... Sí, home, un consell de guerra no es fa contra 3 persones en 5 hores. Eren 3. A veure, pim-pam, pim-pam, prova denegada, vinga, pam-pam-pam. Tothom dormia allà dalt. De veritat que era... Estava ple de grisos, els militars posats a dalt molt ben vestits, perquè això són, hi ha dies que són com de gala, i sí que era, a veure, deies, això no és un judici, això sembla, bueno, sembla passocat amb oli, sí o no?
Clar, sí, però el que passa, jo pensava que em parlava de les coses que no sabem.
Ah, no, moltes, clar que n'hi han hagut moltes, però no, és que només miren el judici i ja deies, això no va bé, això no va bé, això no és correcte.
No, és que no van deixar presentar a ningú, a cap testimoni, però cap, eh? Ni metges, els metges que van estar amb el Salvador i l'Aguas, res.
Proves balístiques, nosotros ya sabemos de armas, no va falta, o sigui, no acceptem proves balístiques perquè ja sabemos de armas. Home...
També que li fessin
l'autòpsia. Sí, és que ara t'ho anava a dir. És que, a més, l'anatòmic forense està al clínic. O sigui que estava al clínic. Llavors van agafar a Malanguas i se la van portar a la comissaria d'Enric Granados, que per fer una autòpsia necessites moltes coses. Una taula, una manguera, un no sé què, un no sé... Allà no ho tenen. Què van fer? Van amagar les bales?
No, si de fet...
Allà és una irregularitat per part d'ells. Sí.
I en el documental surt un dels botiguers de la... que hi havia a la botiga del costat del carrer Girona, que deia que havien escoltat 6 o 7 dispars, trets. Heu tornat a passar per davant del carrer Girona 70, sí?
Sí, sí, però sempre per coses que quedem amb algun periodista que vol fer alguna foto a la porteria. Sí, hem tornat a passar. Fins fa 3 o 4 anys, eh? Encara es veia tot. Ara ja està pintada i més mona.
Encara hi és.
És veritat, i això ho he sentit a dir, que encara es veu el forat.
I una altra irregularitat, els botiguers, que els del Colmado, que estaven allà, i que el botiguer ell mateix va dir, jo és que sóc un xafarder i vaig estar... Ara hi entrava, ara hi sortia. Ningú li va anar per prendre declaració. O sigui que van donar la versió seva, absolutament seva.
I una de les altres que també impacta molt és que quan el vostre germà estava al clínic amb una ferida de bala a la boca, que no podia parlar, surten d'allà amb un informe policial de 8 pàgines, no?
Exacte. Sí, sí.
Ara hem d'anar acabant, de fet, com escoltem la cançó de sota, que hem escollit algunes cançons com a Margalida, una cançó bonica que, de fet, la nota que hem trobat al principi posava Margalida Carme. I m'agradaria molt acabar amb què suposa per vosaltres dur Puig Antic de cognom.
Bueno, mira, un orgull, la veritat.
I per tu, Marçona?
Igual, sí.
Olma,
i per acabar, digue'm, Joan.
Deia, si em permets fer una darrera pregunta,
sí.
També. Mentre escoltava a la Carme i a la Marçona parlar i a tu fer-los preguntes, se sentia de fons, s'escolta de fons, una cridòria de nens de l'escola del costat. No sé si aquest fet de ser en un lloc tan fosc, que ha estat tan fosc durant tants anys com la Model, amb el fet de sentir tanta vida com aquesta cridòria dels nens, els hi fa esvair una mica la tristesa a la Carme i a la Marçona.
Espera, que estem aquí mig escoltant la pregunta.
Ai,
tu, Marçona, l'has escoltada.
La pregunta no.
Que deien que mentre xerraven... Exacte. Sí, de fet, nosaltres ho estem escoltant ara, la cridòria de nens i nenes, que hi ha una escola ara, des de fa uns anys, que la Model ha deixat de ser presó. Si el fet de ser un lloc tan trist, tan negre com ara, tan fos, tan fred, fa fred, aneu a Manurac, el fet que hi hagi una escola al costat, si això s'esvaeix tot una mica...
Home, jo penso que sí, que... Jo penso que s'ha de quedar un tros de la Model com a memòria, com a espai de memòria, però que també està molt bé que se li s'obri a fora, hi hagin criatures, però que suposo que hagin fet una bona neteja, perquè aquí hi ha hagut molt de patiment, molt de patiment. Han passat no sé quants presos, vull dir que una miqueta de neteja s'hauria fet, perquè si no, no sé com creixeran aquests nanos.
Olma, ho hem de deixar,
Carme,
aquí.
Sí.
Carme, Marçona, moltíssimes gràcies, Olma, per aquest reportatge, per aquesta entrevista. Marxem, tornem demà a les 8 amb més Caravana. Que vagi molt bé.